entre la línia de Laura Borràs, de Jordi Sánchez, això no justifica el que segurament és un error polític, però realment això ajuda a entendre el perquè. Ara, quan ahir sento opinions, ahir i altres dies, tant de Laura Borràs com de Turull, que diuen, no, és que això ho decidirà la militància. Ostres, que anem al tema assembleari, com la CUP allà a Sabadell, que empata a 1.625... No? Ull amb els sistemes assemblearis, perquè els partits amb vocació de govern...
De la militància, Josep Maria.
De la militància, sí.
Hi ha un problema, és a dir, si tu fas el congrés el 4 de juny, i després d'aquest congrés surti o has de portar a votació, imagina que aquest fos l'acord, i després n'és al Parlament, què els hi has de dir a les escoles? Que fins al mes de juliol no podran preparar el projecte educatiu de l'any vinent perquè han d'estar esperant a saber...
El que voten...
Tens un temps preciós.
No? 2.000 persones, perquè al final les militàncies que voten en un partit...
Jo crec que aquest problema, no, que al matí quan ha començat el problema, deies, el problema de la qüestió del català ara, el més urgent,
ja,
és que ho has de resoldre ara.
Ara mateix, clar.
I aquest és el principal problema, és que has de trobar un acord ara, i l'has de fer ara. Després pot ser més bo, més dolent, el podràs corregir, però no hi ha un gran marge per esperar-te, perquè el curs vinent, mira, aquest, això dels 15 dies, la interlocutòria, ja veurem, no crec que afecti aquest final de curs.
I ara veure si
Esquerra té... Però les mirades que hi haurà clavades a Catalunya amb com comenci el curs vinent...
Clar, però és que, a més, ara la situació és perversa, i suposo que aquí també hi ha un punt de càlcul polític a Junts, perquè ara Esquerra està entre menjar-se sol el marrón, perdó, d'aplicar el 25%, perquè és la titular de la Conselleria d'Ensenyament, o acceptar el recolzament de Comuns i el PSC i fer-ho una mica més acompanyada, però no amb les patums que se suposa que han de fer cas als partits independentistes.
Llavors ja hi hauria traïció, ja veuríem a les xarxes traïció.
Bueno, i després, des del punt de vista de Junts, també hi ha un tema que és fins a quin punt tu pots estar en desacord amb coses tan crucials i estar dins del govern al mateix temps, no? Vull dir, si tu estàs en contra de l'aplicació de la sentència del 25% i Esquerra diu, l'apliquem, hauries de sortir del govern.
Mira, Junts posa tres condicions per tornar a aquest consens. I la primera ja... Escolta, tal com estan les coses, no entrem a treballar en el debat dels jutges d'abans, o com a mínim ja sabeu com penso amb el tema de les cúpules judicials, però la que demana ara per ara és impossible, que és blindar el català com a llengua única vehicular a les escoles. Això ara per ara, tal com està el tema, i que està judicialitzat amb sentència suprem, ara per ara és impossible. Aleshores, clar, jo veia que aquest acord era fer alguna cosa i combatre-ho, però no posant-hi, és que cada vegada que t'ho poses a un jutge acabes perdent. És que acabes perdent.
Bueno, sobretot...
Jo no estic d'acord amb això, però és que és així.
Sobretot si la teva oposició passa per dir, com que no aconseguiràs el que vols, et dic que no, d'entrada a tot. Vull dir, al final, el Superior de Justícia de Catalunya acaba posant un 25%, perquè es passa 5 o 6 anys demanant-li a la Generalitat, escolta, com ho faràs això? Per dir-me que efectivament el castellà també té una participació en l'ensenyament. I després d'anys de no resposta de la Generalitat posa un 25%. I ara, bé, Junts proposa una altra vegada aquesta via, de dir, no, que nosaltres som tan estupendos que no baixarem del burro i no ferirem absolutament res. Doncs mira, xico,
jo és que
fins aquí m'ha arribat.
Cada dia m'agrada més el PNB. Ja ho sé, que el sistema escolar allà té altres vies, això és una altra història, però políticament és allò que dir, bueno, si em planto amb aquest tema... I m'enfronto, acabaré rebent, per tant, a veure, anem a veure com cada vegada... Anem... I escolta, tenen un autogovern que jo el firmava, eh?
Que a més a més...
Pràcticament són independents,
vaja. A més, hi ha una altra cosa. Amb tot aquest procés de la judicialització del tema del català, tothom senyala els ciutadans. Aquestes entitats són entitats cíviques que tenen pares a darrere... Vull dir que Ciutadans després...
I que existien abans de Ciutadans.
I que existien abans de Ciutadans. Vull dir, després Ciutadans ha fet un ús...
Bueno, el cas de l'Assemblea per l'ensenyança bilingüe, per
no,
l'Assemblea de Catalunya, és veritat que
és
clar,
més recent.
Té el senyor Domingo com a vocal. Vull dir, que hi ha persones que han sigut diputats al Parlament de Catalunya pel partit
Ciutadans.
I que estan...
Però
que estan
a l'entitat. I que ja abans estaven en entitats d'aquestes.
Però que no, o sigui... Ciutadans sols no s'inventa un problema. Això existeix, vull dir, hi havia gent, i continuament hi gent, que vol veure reconegut el castellà a l'escola a Catalunya. I aleshores tanca els ulls dient no, és que són els de Ciutadans, que d'aquí dos dies ja no els votarà ningú.
No,
I
va, el que passa és...
Aquest problema s'ha creat artificialment. A les escoles no hi havia aquest problema que estan pretenent fer veure que hi ha. No hi havia, no hi era.
Vull dir, el nombre de famílies que realment estan, sempre han existit des del principi de la restauració de la Generalitat, però realment era tan ínfim i tan minoritari que i no tenia... No tenia on agafar-se des del punt de vista judicial. Això canvia amb la sentència de l'Estatut. O sigui, l'argument de la justícia
2010.
És a partir de 2010, perquè aquella sentència de l'Estatut diu sí, la llengua, el català és la llengua vehicular, però el castellà també.
Dies, ara aprofitaré per fer-me autobombo del programa, perquè si no ho fem nosaltres no ho farà ningú. Hem estat parlant amb molts experts sobre aquesta qüestió. Demà, al programa El Propòsit, entrevistem el Miquel Àngel Pradilla, que és catedràtic de Sociologia de la Universitat Rovira i Virgili, que és president de la Societat Catalana de Sociolingüística, i el Joan Gamero, que és pedagog i que és vocal de Pedagogia i Escola del Col·legi de Pedagogues de Catalunya. Jo crec que és molt interessant d'escoltar-los, perquè fan una reflexió que va en una línia molt clara, que és, en tot aquest debat, hi ha aquesta sentència que és clau per entendre el que està passant, i des que va sortir fins ara hem estat perdent el temps. Totalment. Perquè vam agafar un eslògan que ha funcionat molt bé i que tenia tot el sentit, que és el català no es toca, però pel mig no hem aprofitat per tocar-lo, que és el que sabíem que havíem de fer, no? I el problema que hi ha ara és que s'ha de córrer. És a dir, cal un model nou, i el problema és que ara s'ha de fer de pressa i corrent.
I tu, o sigui, des del 2010 tu tens una bretxa, diguem, en el sistema i et va entrar en aigua i tu no has fet res per tapar-la.
Però perquè des del 2010, amb aquest eslògan que anava estupendo...
El català no es toca,
has posat, a més, tota la pressió sobre el sistema educatiu, quan el problema del català, si parlem sociològicament de l'ús del català, no està en absolut en l'escola.
No, i tant.
Vull dir, a l'escola és on més es parla català. El problema està quan surts al carrer.
Totalment. Sí.
A Barcelona, i a les ciutats.
Bueno, a les zones metropolitanes.
Barcelona, a la metropolitana.
Sí.
Aquesta és una altra, que sembla que el català s'hagi de morir demà passat. I també et dic, si la supervivència del català depèn de que no es faci mai de la vida història en castellà, ja està mort.
Estem d'acord.
Veurem la setmana vinent. Estarem pendents a veure el Parlament de Catalunya, perquè ara, evidentment, la pròxima fitxa que s'ha de moure és la d'Esquerra Republicana, que és la que haurà de decidir, de moment, si li recull aquest guant al PSC i als Comuns. Bàsicament també perquè hi ha un conseller que es diu González Cambray.
Que dic una cosa, vull dir, si tu has estat defensant que aquest acord és bo, tu has de ser coherent. Clar. I has de ser valent. Clar,
que hi ha un conseller que ha de donar resposta a una interlocutòria, que ahir ja reconeixia TV3 que haurà d'acabar enviant algun tipus d'ordre o de consens, a les direccions del centre que estan demanant el què, i que tu pots fer un pedaç, però que han de muntar un curs que comença ja, i aquest curs necessita tenir
que Cambray, amb el que tenia al damunt, això li cau a sobre, però també això li ajuda a apaivagar l'altre problema.
Bueno, ja t'ho diré.
Dimarts comença el debat.
A més, això ens agafa una setmana que dimarts i dijous ja vaga, i ja veurem tot plegat cap a on va. Escolta, 3 minuts de publicitat i seguim amb Temps de Tertúlia aquí al Matí Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Us presento la Blanca. Va arribar sola a Espanya fa 7 anys. Els inicis van ser molt difícils. La solitud i una mala experiència laboral la van sumir en una depressió. Gràcies a la seva parròquia ha pogut ajuntar aquí la seva família i ara té un petit negoci.
Per la Blanca, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a Portantos Punès.
És molt més que un viatge inolvidable. És pura emoció a cada pas. Coneix Terra Santa de les mans dels custodis franciscans i Alcom Viatges, especialistes en viatges religiosos. Sortides exclusives des de Barcelona des de 1.580 euros per persona. Informa't a la teva agència d'Alcom Viatges, Viajes Ecuador, o al 93 521 58 49, 93 521 58 49. Fem del teu viatge una gran experiència.
La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna. Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Al canvi d'estació i durant la primavera, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Aquest matí el cardenal Joan Josep Omella, president de la Conferència Episcopal Espanyola, arcabisbe de Barcelona, ha parlat d'aquest avantprojecte de llei de l'avortament que s'ha filtrat aquests dies als mitjans de comunicació, que en principi sembla que hauria d'anar al Consell de Ministres del pròxim dimarts. Ja veurem si anirà, perquè d'entrada el que hem sabut d'aquest avantprojecte de llei és que Nadia Calviño com a ministra d'Economia i a José Luis Escrivá com a ministra de la Seguretat Social no els ha agradat. Per tant, un altre xoc entre Podem i Socialistes a la vista. Per tant, ja veurem si va dimarts. Xocs, en aquest cas, diguem-ne, per la rebaixa de l'IVA dels tampons i de les compreses amb la ministra d'Economia i vicepresidenta del Govern i pel tema de la baixa de 3 dies pels dolors menstruals. Hi ha també una altra qüestió polèmica, que és que aquesta llei planteja que es pugui avortar a partir dels 16 anys sense el consentiment dels pares. I avui el cardenal Joan Josep Omella s'hi ha referit amb aquestes paraules.
Nosotros estamos por defender la vida en todos sus estadios. Y una vez dicho esto, defendamos en todo momento a esa persona humana y voy a añadir algo más. Y si se ayuda para abortar, ayudemos también a la madre que no quiere abortar. Y ayudemos a los médicos, que son los profesionales defensores de la vida, y no les obliguemos a no tener que hacer objeción de conciencia. Pueden ser objetores de conciencia. Y lo hemos politizado, desgraciadamente, ese tema del aborto. Y yo me pregunto, y es una pregunta un poco maliciosa, de cura de pueblo. Curioso que en estos momentos de cierta crisis política saquen ese tema, a lo mejor para desviar la atención de otros temas que son importantes. Y eso es utilizar temas morales para tema político. Y eso, esa mezcla a mí me parece que no es buena.
Doncs aquesta és part de l'explicació que ha fet el cardenal Joan Josep Omello, que planteja algunes qüestions que són interessants i que fa un plantejament que no està malament, perquè diu, nosaltres no estem a favor de l'avortament, diguem-ne que és un posicionament ja conegut per part de l'Església, però que segurament, jo crec que no és el debat que ve la setmana que ve, el debat de la setmana vinent, diguem-ne, en relació amb això, no serà avortament sí, avortament no, diguem-ne, no? I Omello diu, nosaltres no hi estem a favor, però entro en la qüestió que hi ha, que és, per què apareix això avui, que és el que estàvem escoltant, hi ha un altre moment de la intervenció d'Omello que ha dit, i de veritat hem d'anar a una societat on no pots votar fins als 18 anys, i als 16 ja pots avortar sense que ho sàpiguen els teus pares, que jo crec que aquest serà el debat de la propera setmana. No si l'avortament sí o l'avortament no, sinó l'avortament com, diguem-ne, que és un debat que va una mica més enllà, no? I que Omello no ha defugit avui dient avortament no, evidentment, l'Església mai ha estat a favor, però si ara estem parlant d'això... I jo crec que és un plantejament que toca a tothom, i no és una qüestió de creure o no creure, no és una qüestió de dretes o d'esquerres, és una qüestió... a vegades fins i tot de valors personals i també de concepció de família, no? Si tens fills o filles, si realment dius, ostres, i als 16 anys tenen la capacitat o no, o han de tenir, no? aquesta capacitat, que és un debat molt interessant.
A mi el que més em molesta d'aquest plantejament, sense discutir el dret a l'avortament...
No, el podem discutir, però vull dir que...
No, però...
La llei, diguem-ne, no entra a discutir això, sinó
sí,
que...
Però hi ha com a postura prèvia, és que tinc tota la sensació que és una llei que parteix del prejudici de que els pares són culpables. Perquè, al final, quan dones per descomptat que has d'alliberar a les nenes, són nenes, això només els hi passa a les nenes, de demanar el permís patern, és perquè prejutges que els pares s'hi poden oposar i que poden evitar un avortament, i aleshores, per sobre de tot... està que les nenes facin via. I clar, quan penses en menors, en nenes de 16 anys, que ho sento molt, un adolescent, si pot estalviar-se un tràngol, com dir, parlant crudament, soc tan tonta que amb els mètodes anticonceptius que tenim avui en dia m'he quedat embarassada. Després estan els casos molt puntuals de violacions, d'abusos, però... això són casos molt extrems, molt puntuals, en el que el problema seria d'entrada denunciar penalment a la persona que ha abusat d'aquesta nena. Però quan es tracta d'una via més o menys normal, ostres, jo, de veritat, igual que el meu fill m'ha de demanar permís per treure's el carnet de moto i no pot treure's el carnet de conduir, m'agradaria que si ha de passar per un tràngol que per una adolescent ja és incòmode la primera visita al ginecòleg, per això, perquè no ho sàpiga ja, és perquè és una cosa invasiva, una intervenció sense acompanyament d'un adult, perquè si t'obren la porta sent adolescent és més fàcil no demanar permís, pues no em sembla el punt de partida més assenyat.
A veure, David i Josep Maria, també.
A veure, jo el que crec és que és una barbaritat, i crec que és el que s'intenta evitar amb aquesta llei, és que tu obliguis a un adolescent a tenir un fill en contra de la seva voluntat. Vull dir, jo no sé quina ha de ser la formulació jurídica exacta, però jo crec que si un adolescent, una nena, que és una nena, de 16, 17, 18, bueno, 16, 17, queda embarassada, no se la pot obligar a tenir aquest nen. Vull dir, ni que siguin els pares. Jo ho veig així. Jo crec que això és una barbaritat, perquè tant tràngol és passar per l'avortament com tenir una criatura. Sí, sí. Vull dir, el tràngol... No ens posarem ara a veure quin és més tràngol. Jo crec que sí que ha d'haver-hi aquesta salvaguarda, crec, de que sigui la persona que s'ha quedat embarassada la que tingui l'última paraula. Vull dir, en aquest cas... evidentment, això de... No, sense informar els pares. Jo entenc que això són casos molt, molt minoritaris.
Sense informar, sense el consentiment.
Sense el consentiment.
Jo crec que aquí també haurem d'anar fixant allò paraula per paraula. No és sense informar, sinó sense el consentiment. És a dir, informar, diguem-ne, ja és una qüestió que la llei, almenys com hem vist fins ara, no hi entrarà.
No hi entra tant, vale. Doncs llavors encara m'ho poses millor, vull dir, perquè al final aquí el que s'està discutint és qui té la darrera paraula, si la darrera paraula l'han de tenir els pares, que és veritat, que són responsables legals d'aquella persona, o l'ha de tenir la persona que s'ha quedat embarassada. I, per tant, jo...
Jo crec que hi ha també una qüestió de quina responsabilitat deixes assumir a aquesta noia de 16 anys. ho dic per entroncar una mica amb el que escoltàvem del Cardenal Omella i en general, no? És a dir, què puc fer amb 16 anys i què no puc fer amb 16 anys en el sentit de prendre una decisió que estigui a l'alçada, diguem-ne, o a la magnitud,
però és
diguem-ne,
les dues
com aquesta, no?
Però és que les dues decisions són iguals. Sí. Vull dir, no hi ha...
No, però
vull dir,
la decisió és... Que la qüestió legal, diguem-ne, és que una la podràs fer, diguem-ne, i l'altra no.
Perquè és que l'alternativa a això és que tu et poses en un... O sigui, posem-nos en el cas, que jo crec que també és molt minoritari, vull dir, no em costa imaginar-m'ho, però que uns pares, pues, que siguin de l'Opus, que siguin de no sé què, diguin, no, tu no tens el nostre permís, i per tant has de tirar endavant amb aquest embaràs.
Clar, és que jo del que em queixo és d'això, que pel prejudici de un que 0,00...
Uh-huh. Però això no canviarà, Iva, amb la llei.
De pares.
Continuarà sent molt minoritari.
Per això que aleshores...
Però evitarem aquests casos.
Però obrir la porta a que els pares no facin l'acompanyament que jo crec que s'ha de fer en tots els casos, perquè no deixa de ser un tràngol.
Però és que l'acompanyament es farà. Vull dir, la teva filla vol... O sigui,
hi ha d'haver un altre sistema.
Qualsevol filla vol tenir l'acompanyament dels seus pares. Si no vol tenir l'acompanyament dels seus pares, és perquè alguna cosa està passant allà, rara.
Tema de crec jo, eh? Famílies desestructurades o alguna sí. cosa.
A veure, Josep Maria...
Perdona, però... No sé, l'adolescència és aquella edat en la que tot el que puguis fer sense els pares, fes-ho sense els pares. Sí.
És evident que avui en dia, en els col·legis, i en les escoles i els instituts, hi ha molta, molta informació. Quan jo hi anava no hi havia cap, zero. Al revés, coerció. Hi ha molta informació de tema sexual i de mètodes anticonceptius. Això, primer. Després, voldria fer evident que, per exemple, no, abans parlava molt de codi penal. El codi penal, als 18 anys, tu ets major d'edat i a partir dels 18 anys tens responsabilitat plena penal. Però entre els 16 i els 18 hi ha com una illa que sí que tens alguna responsabilitat penal que no és la mateixa que si tinguessis 18 anys. O sigui, pel mateix delicte, si tu tens 16 anys o 17, mm-hmm. t'apliquen una pena força inferior que la de 18. O sigui que això, la legislació, en altres aspectes, el Codi Penal en aquest cas, ja contempla que de 16 a 18 la cosa no queda clara. Qui ho marca? Home, en el cas de la justícia ho marca un jutge. Ho decideix un jutge, no? Aquí crec que defensant jo, només faltaria el dret que té la dona major d'edat, ja no es discuteixo, que tothom té dret a prendre la decisió que sigui, l'avortament o la que sigui. De 16 als 18, home, si no són els pares, però en casos, perquè són famílies desestructurades, pel que sigui, home, potser s'hauria d'arbitrar, que jo crec que podria estar contemplat, alguna fórmula d'assistència social, de psicologia, el que sigui, que pogués orientar i acompanyar la nena en aquest tràngol. I per acabar, mira, el Cardenal ja ho apuntava també, i a micro tancat també ho comentàvem, home, a mi em sona això a cortina de fum, de moment. Per què el tempo? Per què ara aquesta setmana? Pues segurament perquè les properes setmanes, amb un tema que desperta passions d'una banda i d'altra, ara parlarem d'això i no parlarem tant de Pegasus o de Margarita Robles. I en aquest tema de fer volar coloms, Pedro Sánchez és un autèntic especialista.
Però és una cortina de fum fallida, perdona, eh? Perquè és una cortina de fum que tu llances amb la idea de canviar de tema i del que trobes és un govern dividit sobre aquest tema. Vull dir, és que...
És fallida. Jo ara, sí, ja ho avanço. La setmana que ve, jo crec que ens tocarà, com a mi aquí el programa ho farem, perquè aquesta és una altra discussió, diguem-ne, que és que amb aquesta modificació de la llei de l'avortament que n'hem dit, que ens obligarà a parlar de la modificació de la llei de l'avortament, d'acord, que serà una qüestió, però és que a més haurem de parlar, per exemple, de les baixes pels dolors menstruals i de si té sentit fer-ho, sobretot per si suposa o no una estigmatització de la dona o no, que serà un altre debat, però és que a més ens obligarà a parlar de si té sentit que productes de primera necessitat com els tampons i les compreses, però per extensió hi haurà els panyals, és a dir, els bolquers, bla, 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 sobre la qüestió, és a dir, s'obre de cop i volta un meló que estarà allà...
Però el titular que tens és un govern dividit i barallat.
Sí, però una cosa, com sabeu tots, una cosa és el projecte que es presenta i l'altra és com acaba el final, perquè això ha de passar diversos filtres.
Però jo crec que pel govern espanyol és molt més saludable estar dividit sobre debats de fons que ja és obvi que divideixen a PSOE i Podemos, que no pas sobre...
Però si has de posar una cortina de fum, com a mínim que sigui una cortina de fum, que estiguin tots d'acord.
Veurem la setmana que ve. Jo crec que acabarà sortint tot, ja t'ho dic ara, David. Jo crec que acabarà... La setmana té 5 dies, n'he posat 4, només que en trobem una, ja tenim la setmana arreglada. Si aquesta no és Pegasus, és la que n'hi haurà uns quants que estaran contents. Escolta, Mac, ho deixarem aquí. Josep Maria, Iva, David, un plaer, com sempre, per tancar aquest espai, ja que hem parlat de tot d'això, aquest matí ha parlat Oriol Junqueras. Anem en directe cap a l'Hotel Palace de Barcelona. Allà s'hi fa un esmorzar informatiu dels que fa el Fòrum Europa. El president d'Esquerra ja ha intervingut i l'ha estat escoltant la Judit Caselles. Judit, bon dia. Hola, Judit. Tenim la Judit o no tenim la Judit? Deu ser-hi, però no en sent. O no la sentim nosaltres amb ella. No, fem una cosa, Jordi. Posem la publi? Sí? Aquí ens queda un minut de publicitat. Doncs fem la publicitat i en tornar fem la connexió amb la Judit.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Connectant directe amb la Judit. Judit, bon dia, ara sí?
Hola, bon dia.
Ara sí, Judit, bon dia. Escolta'm, Junqueras, m'imagino que ha parlat de moltes qüestions per tancar aquest espai de la tertúlia. Només demanar-te per aquesta qüestió, és la que ens ha ocupat més hores durant tota la setmana, que és aquest CatalanGate, aquest espionatge als independentistes catalans. I ha fet alguna referència, Junqueras, en aquest esmorzar?
Doncs sí, però bàsicament no ha donat cap gran titular. El que ha fet ha estat tornar a recordar les tres demandes que ja fa dies que el partit fa en públic, l'exigència de transparència per saber qui hi ha al darrere dels casos d'espionatge, per poder d'aquesta manera demanar assumpció de responsabilitats i també garanties que l'espionatge no es tornarà a repetir. D'aquí, bàsicament, se'n pot extreure més aviat el que no ha dit, i és que no ha demanat explícitament la dimissió de la ministra de Defensa, Margarita Robles. De fet, el partit ha moderat el seu discurs en els últims dies, perquè ni el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ni tampoc Gabriel Rufián, el portaveu d'Esquerra al Congrés, han demanat la dimissió de Robles aquesta setmana, com sí que ho havien fet anteriorment.
Per tant, Junqueras, que ha agafat també aquesta nova línia, ja comença a haver-hi algun canvi, veurem tot plegat cap a on va. Gràcies per aquesta informació d'última hora, Judit. Anem escoltant els butlletins de Ràdio Estel.
Fins ara.
Vinga, bona feina. Gràcies per ser-hi. Un minut i mig i arribem al punt de 2:15 del matí. Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Molt bon dia,
ben
Pol.
Ben tornada aquí.
Com estàs? Mira, ara parlaves...
Em tens meravellat.
Per què?
Home, tornar a treballar en divendres, això és fantàstic.
És que... Ai, Pol... Saps que estem una mica
treballar,
en dèficit.
Vull dir presencialment.
Sí, no, ja
t'entenc. Treballar, que el problema ja l'has fet, sí. Però bueno...
No, t'haig de dir una cosa. Ara quedaré una mica malament, però es penca molt des de casa, eh?
Estàs molt morena. Tu segur que estaves a casa? Tu segur que has estat a casa, Mercè Raga?
Però clar, les tardes, miqueta de sol, pel Covid diuen que va bé.
Les tardes.
Ara que estàs parlant de l'esmorzar de Junqueras, mira, coses que té, venir la feina, no m'ha donat temps ni d'esmorzar, Pol, ja no, saps els...
Vols que et portem alguna
cosa? Els tempos. Mira, la Núria Rosa m'ha portat un suquet.
Tens un suquet.
Que és maca.
Tu qualsevol cosa vés demanant.
Val, doncs...
Bueno, espero, Marta Jarque, bon dia.
Sí, bon dia, què tal?
Si no...
Ai, la Marta, escolta, sabem que t'agrada Eurovisió.
Ui,
que sí, ets...
No. Estic nerviós, no? Al següent estadi.
Sí?
Això és demà, no?
És demà, igual que el Serra. Doncs, com que el Serra, David Serra, li encanta també.
Ah, el David Serra, sí, val.
Demà la gran
final.
Estava
pensant a Eurovisió, dius, no sona cap Serra que participi a Eurovisió.
De moment...
Et recordem la guanyadora de l'any 78, és el clàssic Avenir B interpretada per Itziar Cohen i Alfabeta, que donava la victòria. Tu te'n recordes, aquell...
No, jo no hi era.
Tu no hi eres. El
78... tinc clara la cançó, però el 78 no hi era.
No, tu quin any vas néixer?
El 79.
Ah,
vaig
és
esperar
veritat.
Que fessin l'Avenir B.
Doncs mira, era aquest. Home, tot un clàssic.
Hola, home.
A veure,
gran cançó.
Sí, aquesta és la típica cançó, però que és més coneguda la versió que l'original, sí. Si més no casa nostra. Segurament no sabies que havia guanyat Eurovisió.
No ho sabies perquè dius que no ets massa eurofan.
No,
ja t'ho dic que no.
Ets
no,
més
no
dels, tendeixes més a Eurohater. Però segur que saps que Avenir B quiere decir que...
Te quiero amor.
Clar,
no?
Doncs una mira, el xaval de la beca també ho diu.
El xaval de la beca que gusta de la poesia la miraría a los ojos y le diría...
Mira.
Home, un clàssic.
Molt difícil que ho superis, això.
Ja, ja ho sé. I com que vam guanyar ahir,
pobre.
Perquè ara ja tots som un.
Tots som un, sí.
Va, sense pressió, avui arrisco, vaig de guais, què et sembla?
Vinga.
Versió rumbera de Bambino, ui, que tampoc ha estat tan malament, per un divendres de primavera.
Mare meva.
Oh, wait.
Ah, a veure, parla de Avenir B o no?
Mira, ara. Ole.
Vale. És magnífic, però no li arriba...
No?
No li arriba...
Xaval,
no?
Sap greu, perquè tornes, Mercè, i sí que hagués estat bé donar-te una alegria, però...
A veure, el Marc Parrot, el xaval de la peca, a veure què tal. Ah, imagina la diferència.
No hi ha color, estem d'acord.
Això sí que fa cap de setmana. Guanyes tu, Marta, no t'enganyi. No guanyem tots, no.
Dos de dos, he vingut dos dies i he guanyat les dues vegades.
Reivindica la victòria. Que vagi molt bé el programa.
Bon cap de setmana, Pol.
I molt bon cap de setmana. Fins dilluns a les 8.
Es un secreto entre los dos. Avenir B, Avenir B, Avenir B quiere decirte que amor. Avenir B, Avenir B, Avenir B quiere decirte que amor. Avenir B, Avenir B quiere decirte amor. Avenir B, Avenir B, Avenir B quiere decirte que
Ràdio Estel.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Us presento la Blanca. Va arribar sola a Espanya fa 7 anys. Els inicis van ser molt difícils. La solitud i una mala experiència laboral la van sumir en una depressió. Gràcies a la seva parròquia ha pogut ajuntar aquí la seva família i ara té un petit negoci.
Per la Blanca, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a Portantos Punès.
És molt més que un viatge inolvidable. És pura emoció a cada pas. Coneix Terra Santa de les mans dels custodis franciscans i Alcom Viatges, especialistes en viatges religiosos. Sortides exclusives des de Barcelona des de 1.580 euros per persona. Informa't a la teva agència d'Alcom Viatges, Viajes Ecuador, o al 93 521 58 49, 93 521 5849. Fem del teu viatge una gran experiència.
La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna. Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Al canvi d'estació i durant la primavera, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Doncs tornem a estar aquí, 6 minuts que passen de 2:15 del matí. Bon dia de nou, avui és divendres 13 de maig, dia de saltar com un gripau. I, per cert, demà és el dia del golf. Salutació especial avui a la nit dels museus a tot Catalunya. Demà dissabte obriran les portes de Franc a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Programa 162 del matí a Ràdio Estel. Iniciem la part magazín. A la producció en Ferran Capdevila, sort d'ell. Al món virtual, a les xarxes socials, hi tenim Eva Cervera i Mercè Mondelo. I a les vies de so, avui, Jordi Carretero i Xavi Aguilar.
Pese a lo que pueda parecer, me cae bien. Pero sobre todo, llevaba mucho tiempo queriendo trabajar contigo, y tú lo sabes.
Divendres de sorpreses, tu saps, no, Xavi, que teníem ganes de treballar amb tu. Salutació especial també avui, per cert, a la Olga i al José Matosas. A les 11 descobrirem l'altre punt de vista, el de Joan González. Ell és director de Docs Barcelona, al Festival Internacional de Cinema Documental de casa nostra, que torna als cinemes Aribau, al CCCB, a la Filmoteca de Catalunya i també a Filmin, del 18 al 29 de maig, i ho fan celebrant un quart de segle de vida. Va, que després avui rebrem a la Pi Bernat, que demanarà la paraula cantar arran del Festival d'Eurovisió, que, com ja sabeu, se celebra demà. I com cada divendres tindrem la matrícula oberta. Parlant d'educació, avui amb un tema molt lligat a l'actualitat, la ciberseguretat. Pocs minuts abans de les 12 saludarem, doncs, a Miquel Àngel Prats. Ell és mestre, psicopedagog i expert en noves tecnologies, a qui li preguntarem sobre els inconvenients, alerta d'un ús irresponsable de la xarxa, i qui ens donarà també detalls del programa Internet Segura, que ens pot ajudar a estar més segurs a la xarxa. I tot això el dia que ens visitarà l'Helena Neira i el I tu què mires, ja sabeu, l'espai de plataformes digitals aquí al matí a Ràdio Estel. Avui l'Helena ens donarà trucs per trobar fàcilment la teva pel·lícula o sèrie a Netflix i evitar-te, doncs, aquella situació en què estàs navegant tota l'estona però no ets capaç de decidir-te. També tindrem a l'Anna Prisma Grinyà, el Tot està connectat, i que, per cert, si no recordo malament, ens vam quedar amb la Mary Poppins, i el que vingui a partir d'aquí, avui a 2:15. I acabarem el programa d'aquest divendres amb la Maria José Mendoza i els millors virals de la setmana. I rematarem programa amb la lupa de cinema del Serra. Avui, les pitjors traduccions de títols de pel·lícula de la història. Vinga, ja sabeu que els divendres toca saber qui és el guanyador o guanyadora del Freqüència Madurada. Arribarem així a 2:15. Un dia més, per tant, et convidem a passar aquest matí de divendres amb nosaltres al matí a Ràdio Estel.
Comença la taula de redacció.
Nois, avui anem accelerats, eh? Saps tot? Saps aquella setmana? Serra, bon dia.
Bon dia.
Que passa tot.
Tira ja, que si que, no l'arribem.
Sí, com anem de temps.
Fatal.
Serra,
fatal.
Bon dia. Harky,
bon dia.
Olma, Giro, bon dia.
Molt bon dia.
Et tinc a prop avui, eh?
Menys 20.
Vinga, va, Serra. Has dormit bé?
Sí, sempre.
Va, ens ho expliques. Vinga, va, Serra, doncs explica'ns si has dormit bé o no, perquè una notícia que t'hagués hagut de treure la son, tot i que tu, em sembla que gairebé sempre dorms bé, no? No te l'ha tret, aquesta notícia, però...
Anem malament de temps, si podem fer els titulars més...
Bueno, prou, fora! Home, que avui hem de donar una treva també a l'Aguilar, va.
Vinga, va, la decisió ferma de Finlàndia d'entrar a l'OTAN, de fet, ahir el president finlandès Sauli Niinisto i la primera ministra Sanna Marin van confirmar que estan a favor de demanar l'ingrés del país a l'OTAN. Esperen que la sol·licitud formal s'enviï la setmana vinent. El president i la primera ministra coincideixen en que Finlàndia ha de demanar entrar a l'Aliança Atlàntica el més aviat possible, sobretot després de veure la invasió russa i de com ha transcorregut la invasió russa a Ucraïna. La reacció de Rússia, l'esperada, ho consideren una nova amenaça i asseguren que l'expansió del bloc militar no farà més estable ni més segur el continent europeu. El portaveu del Kremlin ja ha avisat que el camí iniciat per Finlàndia tindrà una resposta simètrica de Rússia.
I hi ha alguna altra notícia que t'hauria d'haver tret la son si no fos perquè ets dels que acostuma a dormir bé, no? Dèiem.
Podem fer més llarg?
La gràcia és que ho escrius tu, això, Serra?
Correcte.
O sigui, tu mateix és un meta...
Jo soc un meta bronquet.
Meta-hater.
Sí.
La notícia que s'engloba en el grup de notícies Dia de la Marmota. En aquest cas és la típica notícia que treu la son per la mala llet que provoca, i és l'enèsim no sóc amic teu ja dins del govern català, ara no t'estic amic. Després de molts dies parlant-ne, i Just per Catalunya va decidir despenjar-se del pacte de la reforma de la llei de política lingüística, al qual van arribar a finals del mes de març amb Esquerra Republicana, el PSC i en Comú Podem. Junts argumenta que la decisió perquè, diu, la reforma no té el consens ampli del sector educatiu i les entitats que promouen el català. Asimismo, piensan que la fórmula inicial és insuficiente para blindar la immersió lingüística a les escoles després del pronunciament del TSJ, ordenando ejecutar en un máximo de 15 días la sentencia del 25% de horas en castellano en todos los centros de Cataluña con ñ de España.
Què t'ha fet somriure?
Doncs mira, relacionant amb aquesta notícia, els ninots del Toni Batllori, a La Vanguardia. En una primera vinyeta veiem dos homes amb barretina, un representa Junts i l'altre Esquerra. A la segona vinyeta, el de Junts es mira el d'Esquerra. Després veiem com marxa del quadre fins que l'última vinyeta torna ben orgullós i cofoi. Per què? Doncs perquè du una barretina més llarga.
Ah, i quina és la notícia que no has entès, Serra, i que no cal que facin cap esforç perquè l'entenguem?
La de la foto del forat negre de la Via Làctia.
Ostres! Val, titular, eh?
No s'entén res.
No, per això no cal explicar-la.
No cal, val. Posats a no entendre res, que ens recomanes una entrevista o no?
Sí, la de la contra de La Vanguardia, que entrevista a Refik Anadol, que té nom de medicament, sí, un artista digital que ha venut el seu NFT de Casa Batlló per 1,3 milions de dòlars. Perdó? M'ho poden explicar? Aquesta ha estat la meva reacció, eh? Doncs no, donem per fet que tothom en aquest món ho hauria de saber, que és un NFT. Jo, pobre ignorant, no ho sé, i després de llegir part de l'entrevista, aquest home ja m'he inscrit a les sessions del grup Ignorants Anònims. Hola, soc David Serra, soc ignorant. Hola, David.
Hola.
La primera pregunta que li fan al tal Anadol és què és un NFT?
Ah, mira, la mateixa.
Resposta, sí, la mateixa. Resposta. Són les inicials de non-fungible token. Fantàstic. És a dir, actiu no fungible. Fantàstic. I no és fungible, respon, perquè és únic. Us ha quedat clar, no?
Que és únic.
És únic, no és fungible. També respon quan li pregunten l'edat i diu que no creu en aquesta xifra. Després de llegir un tros de l'entrevista, m'he pres dos Anadol de mal de cap que m'ha provocat.
Està indicat per això?
Sí, l'Anadol.
I el titular amb rima el tenim?
Sí, tornen els turistes, tornen els carteristes, que el podem llegir a la portada del periòdic de Catalunya. M'ha semblat una bona iniciativa. I, per tant, jo crec que a partir d'ara n'hauríem de fer tots de titulars amb rima. El català s'esquerda, amb l'anèssim Enrique Baralla, entre Junts i Esquerra.
Molt bé, m'hem trobat. Una notícia que t'hagi sorprès, Serra.
Doncs mira, una coincidència curiosa. Entre les novetats editorials d'aquests últims setmanes coincideixen quatre llibres que tracten del tema de l'insomni. Ho expliquen al periòdic i aprofiten per reflexionar també sobre el tema doncs del que s'anomena l'escriptor insomni, això de que hi ha molts escriptors que escriuen, aprofiten les hores de nit per escriure. Aquests quatre llibres són, per si esteu interessats, per una nota, El mal dormir, de David Jiménez Torres, que és un assaig, Un malestar indefinido, de Samantha Harvey. En aquest és un diari d'un insomne que aprofita per reflexionar sobre la condició humana, molt interessant. Insomnio, de Marina Benjamin, que és un assaig semi-autobiogràfic en què parla de l'insomni des d'un punt de vista també del biaix de gènere. I finalment la novel·la El insomnio, de Tahar Ben Jelloun, que és una mirada a l'insomni però amb clau humorística. És la història d'un guionista de cine que descobreix que per agafar el son necessita matar.
Carai.
Ui, a veure, cap dels llibres citats dona secrets per deixar tenir insomni. No us ho prengueu com un d'allò.
Ah, sí,
ara,
no.
Potser si us el llegiu, què? Us ajudarà a agafar el son. Que o si no, hi ha un mètode infal·lible.
Com t'ho veies?
Llegiu La contra de l'avantguàrdia d'avui sobre el NFT, no entendreu res i us adormireu segur.
Vinga, va, Serra, per acabar. Dues novetats musicals i dues entrevistes.
Ser un esclavo de tus secretos, mover el agua para que...
La primera és Hacia otra parte, ho he fet amb el mateix to, t'has fixat? Abans no sonat i utilitzat el mateix to.
No, abans era més de tómbola, l'altre to.
Sí, és com una màquina. Saps? Sí, com era?
Va, mira, ho has fet de conya, perquè són tres quarts d'onze.
Has vist que ràpid que he anat?
Perfecte.
Ets un professional.
Sembla el José Bueno. Bueno. No el ministre,
bueno, bueno.
El
quin?
El de les xifres, el que deia la suma
estant ràpid. No. Sí. Ah.
La primera, va, la primera novetat. Hacia otra parte, el nou disc de La Pegatina, a qui entrevisten avui al Periódico, també a La Vanguardia. És un disc, no a la contra, La Vanguardia de Pàgines Interiors, és un disc ple de col·laboracions internacionals, per exemple, com Los Auténticos Decadentes.
Ah, argentins.
La Vela Puerca. Sé que són mexicans, o la Santa Cecília. Em sap que aquests són mexicans. No ho sé. Perquè, com diuen ells, som de Catalunya, però també som de tot arreu. Per cert, com sé que us agrada, us porto l'agenda de La Pegatina en directe. Ah. Canet Rock, el 2 de juliol. L'Olma segur que hi va, perquè és un festival per jovens.
Massa joves.
Jo no hi vaig.
Massa
jove ets per anar-hi.
Massa joves els que hi van.
Carai.
Sí, sí.
Clar, per si jo vaig sempre a tots els concerts de l'Orfeu Català. També faran concerts... És que, clar, massa jove, el Canet Rock em té la miserable edat.
99. Ets escandalosament jove.
Sí, i encara diu que és massa gran per anar al concert. També faran concerts a l'acampada jove... Aquest no és per tu, Olma, perquè és l'acampada jove de Sant Sadurní d'Anoia. Això és del 14 al 16 de juliol. O a les barraques de Sitges, el 15 d'agost. Anem per la segona novetat. El segon disc de la mallorquina, Maria Jaume, sona així de bé.
Saber, eh?
Veus? Maria Jaume, que va protagonitzar un dels millors debuts quan fa dos anys es va estrenar amb el disc Fins a maig no revisc. Això també rima. Dos anys després publica el seu segon treball, Voltes i voltes, en el pop, on el pop guanya espai al folk, tal com demostra aquest tema. Avui l'entrevisten a Lara i reconeix que està emocionadíssima per dues coses. Primer, perquè torna Antònia Font i després perquè ella en serà talonera.
Va, i avui divendres també, dia d'estrenes de la gran pantalla.
Sí, entre les més destacades, atenció, Ojos de Fuego, que és una adaptació de la novel·la Stephen King, que va donar peu a una primera pel·lícula que era avorridíssima. Ara, la segona l'interpreta Zac Efron, és aquell nen guapet del High School Musical. Sí, sí. A veure, si aquesta està entre les destacades, imagineu com està la cosa. La crítica, avui sí, destaca per sobretot la francesa Un Nuevo Mundo, que és un dramot d'aquells per animar-se al cap de setmana. I una altra recomanació és aquesta. També molt animada. És una banda sonora d'Ennio Morricone per la pel·lícula Professional. Un tema que va servir per acomiadar Jean-Paul Belmondo quan li van fer un funeral d'estat i es va acomiadar, era molt emocionant amb aquest tema. Per què? Doncs perquè avui s'ha estrenat també un documental de Giuseppe Tornatore, que és el director de Cinema Paradiso, que es diu Ennio el Maestro, que repassa la seva vida i podem escoltar-lo amb ell, veure com dirigeix i també escoltar testimonis, per exemple, de gent com Clint Eastwood, Quentin Tarantino, etcètera, etcètera.
Vinga, doncs, dona Serra, gràcies.
La imatge del dia.
Ui, mare meva, és que avui anem amb la cinquena posada. Olma, què? La imatge del dia, amb quina t'has quedat tu, no?
Doncs...
Perquè la trobem a La Vanguardia.
A la portada de La Vanguardia, en concret, i en ella hi apareixen tres persones, tres dones, que últimament ocupen totes les pàgines dels diaris, i són ni més ni menys que l'estimada ministra de Defensa, Margarita Robles, l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, i la que ocuparà el seu càrrec, l'Esperanza Castelleiro. De fet, surten abraçades, les tres amb un somriure, que el que ens diu és que és nota l'amistat que hi ha entre la ministra i la nova directora del CNI. I què més demanar, no? Un bon càrrec i a sobre amb una amiga. S'ha de dir que des de l'equip de magazín m'heu obligat a comparar-les amb les Tresines, però la meva curta edat, com dèiem, David, no em permet...
L'hem obligat, eh?
M'heu obligat. I com que no em permet esplaiar-me molt en aquesta comparativa, unànimament he decidit que les tres senyores s'assemblen més a tres de les quatre...
Això què és?
De quan és?
Les Chicas de Oro.
Les Chicas de Oro, què? Del planeta Plutó?
No, home, no. És una cançó que s'ha fet de les Chicas de Oro. Era per no haver de dir les Chicas de Oro i posar una pista sonora. Ah, és que, per favor...
Pensava que eren les Chicas de Oro versió...
No han tornat per fer cap cançó.
Versió negra.
No, les comparem amb les Chicas de Oro. El que sí que no sabem és que si les tres acabaran compartint o no un xalet com sí que passava a la sèrie, i així es podrien donar suport mutu. S'ha de comentar que al peu de la foto de La Vanguardia posa Robles, 2 punts, el CNI no canviarà res. I ho tenen molt clar, veig.
Vinga, va, doncs, moltes gràcies per aquesta imatge del dia, que la podem trobar a la portada de La Vanguardia i també a altres mitjans, Olma. I avui, Marta, torna a ser tendència, David, tapa les orelles o baixat l'auricular, eh? Un festival de música, suposo que et refereixes a Eurovisió.
Sí, ahir la xarxa ja bullia amb Eurovisió i avui, que queden poques hores perquè comenci l'espectacle, Twitter ja és una esferificació d'eurofans i eurohaters. Eurohaters que també, mica en mica, es van fent un lloc a les xarxes, per què no dir-ho? Ja sabeu que per majoria l'equip del Matí Radio Estel, per magazín, ens identifiquem més amb el segon grup, amb Eurohaters, però sense mala bava, sense ganes d'ofendre ningú, perquè, de fet, Eurovisió ens ha deixat moments que han passat a la història, Mercè.
Ai.
Per això avui, amb la inestimable ajuda del Serra, us portem algunes de les grans misèries musicals d'aquest certamen musical a gran escala. D'acord? Esteu preparats?
Vinga,
comencem l'any 1991, representant de Grècia, Sofia Bossou. Ho estava donant tot amb la seva cançó Primavera. De fet, era una de les clares candidates al títol, però no comptava que entre l'orquestra tenia un molt mal aliat, el saxofonista.
No pot ser.
Sofia Bossou li va fer el passe de gol, per dir-ho així, i el saxofonista només havia de rematar una feina fins en aquell moment exquisida. No va estar afortunat. De fet, es va carregar la cançó i Grècia va acabar en la 13a posició. Per recordar un altre gran moment que ens ha regalat Eurovisió, ens hem de remuntar fins al 2008. El representant d'Irlanda, en aquella ocasió, va ser el gall d'indi Dustin. L'espectacle dalt l'escenari era força esperpèntic, el cantant era un gall d'indi de peluix, molt esverat, acompanyat d'unes ballarines disfressades amb plomes, amb els colors d'Irlanda. Una cançó paròdia titulada Irlanda de Zepoix, és a dir, que ja et donava un missatge subliminal de que havies de donar 12 punts a Irlanda. 12 punts que de poc van servir perquè no van passar de la semifinal.
Ai,
oh. I acabem, no deixem els galls, però, perquè ara escoltem el representant d'Espanya, Manel Navarro.
Això va ser en
directe. Sí.
Home,
era l'any 2017, quan el sabadellenc defensava el seu Do It For Your Lover, un tema relaxat i estiuenc, que també va rematar amb un gall que el va situar directament a la primera posició, però començant per baix. Navarro va quedar últim, 26è, val a dir al seu favor, això també és veritat, que ell s'ho va prendre amb molt bon humor i la seva carrera no li ha anat gens malament. Veurem amb quines sorpreses ens quedem demà dissabte, Turi.
Molt bé, estarem molt pendents i us picarem aquí al Matí a Ràdio Estel. Però avui ens ha cridat l'atenció, Olma, com dorm una parella de Washington.
A veure, més que com dorm, com pot agafar el son, eh? Vull dir, avui quan David parlava de les novetats editorials que parlen sobre l'insomni, sí, potser llegeixen la contra de...
The counter,
perquè és una parella de Washington, no sé si la llegeixen. Però bé, us ho explico. Dormen en un matalàs estàndard, com els que trobem normalment, però el problema és el que tenen a sota del llit. Ara, serpiente. Una serp tenen a sota del llit. De fet, tenen un piton, que en català es diu un pitó reticulat, de 3 metres de llargada. La raça de serp més llarga del món i que pot arribar fins als 6 metres de llargada, és a dir, encara pot créixer al doble. I, de fet, aquesta serp no està sola, l'acompanya una boa constrictora que també pot arribar a fer 3 metres. O sigui, no sé què us sembla. Vosaltres us faria gràcia dormir amb dues serps a 3 metres sobre...
No. Jo, molta gràcia.
No, jo, però no les aixafen. No les aixafen?
No, perquè és, no, un terrari, ara, és un terrari.
És un terrari.
Era un terrari.
Però, nois, la pregunta és com han acabat dormint, no?, a sobre de dues serps.
Clar, a veure, potser una explicació seria que no tenien prou diners per pagar-se un apartament, i perquè d'aquests com de Dubai, sí, i el metre quadrat va molt car, llavors per aprofitar espai doncs van decidir dormir sobre el terrari, però també l'explicació és que el marit, l'Ethan, havia viscut sempre rodejat de serps i va convèncer la seva dona, imagineu com se l'ha d'estimar, que devia... que dormir sota dues mascotes, sobre dues mascotes, doncs no és mala idea.
Oh, mira.
Mentre doncs puguin dormir.
Sí, exacte.
Les serps.
Les serpetes.
Pobreta.
Vinga, va, que arriba el moment. Ai, Marta Jarque.
Què? Avui és el gran dia, el dia C, el dia, sí, del sorteig de la cistella Capravo.
Avui, al final del programa, donarem el nom de guanyador o guanyadora. O guanyadora. Serà una dona? Serà un home?
Té molts números, perquè la majoria de persones que ens escriuen són dones. Per tant, a veure avui què passa. Va, un 13 de maig, com avui, viernes 13, per cert, no s'ha comentat.
No ho hem dit.
Però de l'any 1958, ens remuntem a la dècada dels 50, als Estats Units registrava una marca que des d'aleshores ens té molt enganxats, i aquesta és la primera pista subliminal. I avui us pregunto això, de quina marca barra producte, perquè ja és un d'aquells productes que tenim estem ja tan familiaritzats que ja li diem directament amb el nom de la marca, d'acord? Escolteu la primera pista. Hey, Sarah, Sarah.
Ja el tinc.
Ah, sí?
Serra,
sí.
Tu no?
No.
Sí.
Sí?
Sí. I tinc una anècdota.
Ah, sí?
Però l'explicaré al final del programa.
Ah, molt bé.
Aquí, a casa nostra, relacionada amb aquesta marca.
Entenc que es mossega, no?
No.
No.
Ah.
No, però al principi sí que ho semblava.
Fred. Hauré d'escoltar la segona pista, més tardet.
Puc donar una pista?
Home, ens té enganxats.
Ens té enganxats.
És un spoiler de l'anècdota, Mercè.
Un spoiler de l'anècdota. Estava enganxat a un vestit.
No ho sé, és que em sembla que vas equivocada, Mercè.
Ai!
No, estava molt convençuda.
Mira, si és divendres i avui no et vull donar cap mala notícia, però no sé si vas bé.
Un altre spoiler ràpid. De petits ho portàvem bastant tots.
Sí, és veritat, això.
Això sí?
Això sí.
Serra, sí o no?
Això sí.
No?
Va, prou pistes.
Si es pot mastegar o mossegar, jo ja no sé què
és. Em boicoteges la segona pista, que és a la 1.
Va,
si des de casa ja ho sabeu, 663-99-30-62, un WhatsApp, o ens podeu escriure també un correu electrònic al matí@radioestel.cat. Mira, pista extra.
Ara ja sé què és.
Sí, jo també.
S'ha tot connectat.
Que són maques, les bambes, amb molt, aquest producte.
Molt, i pràctiques.
I elegants.
Molt. Escolta, Serra, Stevie Wonder, avui quants anys feia? O Olman, ho ha dit el Pol, no?
Ho ha dit el Pol. Hem de fer restes. Va néixer el 1959, tornem al 2022. I no tinc el mòbil per calcular.
Sabia pensar que era el biògraf de Stevie Wonder. Per un...
A veure, suma, fes la suma, va, a veure.
Va, feu la suma. Compteu.
No, la resta.
Mira, doncs no li pugem al Fader a Stevie Wonder, que ja li ha pujat al Pol al matí. Li pugem avui al Fader a Richie Valens, que és un cantant mexicà.
Valens.
Que... Vale?
Valens.
Que avui també hagués fet anys, si no fos, que es va morir als 17 anys. Em va al·lucinar, és el creador de grans cançons com La Bamba. Us en recordeu aquell American Pie, aquella cançó?
I tant.
No? Que
no s'acaba mai.
No s'acaba mai.
No s'acaba
que...
Pai.
Doncs que anunciava que un 3 de febrer del 59 va morir en un accident d'avió just el Richie Valens, el Big Popper i el Buddy Holly, que
escolta,
també és un gran clàssic. Escolta,
té 63 anys, no pot ser, no?
Tu estàs pensant amb l'estiu?
No. És que tenim un problema. El 1959 era l'any que va morir el...
Ah,
no. Jo dic, com ho sap, l'home?
Perquè fins aquí un 1959. Doncs, tirem endavant.
Aquesta noia és creïble, eh?
Home, clar, ja ho diu amb superació.
És que, clar, no em quadrava, 63 anys Stevie Wonder.
No. Tant sumar per res, tant restar per res.
Ara fem càlculs i després del butlletí informatiu amb Anna Clasa i Xavi Toscano us ho expliquem. I també parlarem del Docs Barcelona aquí al matí a Radio Estel.